A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
El Servei de Mediació de l'Ajuntament de Sitges ha resolt 35 dels 49 casos que ha aconseguit tancar dins del 2024, és a dir, el 71% dels casos han finalitzat amb un acord o amb una solució per a les persones usuàries. Està molt per sobre aquesta xifra del 27% de casos que han desistit sense finalitzar el procés de mediació o del 2% en el que no hi ha hagut acord. 2% és un percentatge baix, els de sense acord. L'oficina de mediació, que depèn de la regidoria de participació, govern obert i transparència de l'Ajuntament de Sitges. Eva Martín, bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Regidora, que ve acompanyada amb de la Adriana, Menzione.
Sí, hola, bon dia.
Bon dia, que és la responsable de l'oficina de mediació de l'Ajuntament de Sitges. A veure, d'entrada, s'han presentat 49 casos, no? Durant aquest any, durant aquest 2024...
Sí, això t'ho explicarà millor l'Adriana. S'han presentat 49 casos i estem molt satisfetes en general amb el que ha estat la resolució i el treball que s'ha fet en tots aquests, perquè com comentaves, un 71% és un d'acords o de resolucions finals. Ja només el fet que dues persones amb un conflicte vulguin seure juntes a parlar, jo crec que ja és un èxit, però com és una qüestió així molt més tècnica i professional, l'Adriana us ho explicarà millor, segur.
Sí. Sí, Adriana, de tota manera, abans d'entrar en els casos, una miqueta perquè la gent que ens escolti se situï, què és una oficina de mediació? Perquè ho hem explicat alguna vegada, però ja que veniu, bueno, doncs serà bo recordar-ho.
Una oficina de mediació és un espai on s'acompanya al conflicte que pot tenir alguna persona, un ciutadà, una ciutadana, un espai d'escolta i de transformació d'aquell conflicte. Una mica...
Sí, pensa que al final la mediació és un instrument que ens serveix doncs, per abordar el conflicte, no? Des d'un punt de vista més de diàleg, d'escolta, de respecte mutu i sempre guiat i orientat per una professional que ajuda, no? a que tots aquests factors es donin en aquesta conversa, en aquesta comunicació.
Perquè quan parlem de conflicte, de quina tipologia de conflicte estem parlant? A veure...
La tipologia de conflictes en general són de tipus veïnal, associatiu, familiar, escolar, i en general tenen a veure amb temes d'humitats, sorolls, aire condicionat, temes de civisme, d'animals domèstics...
Bueno, la convivència una mica, no?
Anava a dir-ho.
Convivència veïnal.
La qüestió que genera la convivència o els problemes que pot generar la convivència on tothom pot pensar que té raó, però potser la raó és fosca i no la vol ningú, oi?
Sí, bueno, a vegades pensem que una situació és com tenim les idees, no? D'aquesta situació, i al parlar, l'escoltar l'altra persona, doncs es genera un moviment i aquestes idees preconcebides canvien també.
D'acord.
No? En base a la comunicació.
Com funciona un procediment de mediació? A veure, és a dir que entenc que quan algú té algun problema s'ha d'adreçar a l'oficina, oi?
Sí.
Primera pregunta, com s'adreça algú a l'oficina?
L'oficina està a la plaça de l'Ajuntament i ara diré el mail és mediació@sitges.cat.
Fàcil de recordar, afortunadament,
sí,
un mail
fàcil.
mediació@sitges.cat.
Exacte.
D'acord.
I el telèfon, bueno,
sí,
donarem 603 850 9767.
Vale?
Torno a repetir perquè em sembla que no ha quedat
sí.
clar.
603-850-967.
Perfecte.
Clar, al final el que establim són com tres vies perquè la gent pugui arribar a aquest servei de mediació. Una seria presencialment visitant a l'Adriana aquí a l'oficina de la plaça de l'Ajuntament, la segona amb aquest correu tan senzill, mediació@sitges.cat, i la tercera per via telefònica.
D'acord. Per tant, qualsevol persona que cregui que té un problema que pot buscar una possible via de solució a través d'un procediment de mediació, s'ha d'adreçar a l'Adriana amb en qualsevol d'aquestes tres fórmules. Conflictes vinculats amb la, com comentava abans l'Eva, la convivència.
Sobretot, sí. I al final... a mi el que m'agradaria sobretot és posar en valor per què la mediació i no un altre procediment de resolució de conflictes, no? Perquè al final, com deien, no? La mediació es basa doncs, això, en el diàleg, en l'escolta, en el respecte mutu, té lloc en un espai que és neutral, que és segur, que condueix molt bé l'Adriana i s'allunya molt d'altres procediments de resolució de conflictes que són molt més traumàtics, com seria que arribéssim a un jutjat. Llavors, d'aquesta forma... jo crec que fins i tot com demostren la resolució dels casos que al final fins i tot els acords, no? O els punts d'acord final són fins i tot més satisfactoris, no? Perquè si tu i jo tenim un conflicte i anem a un jutjat, el jutge dirà, doncs tu tens raó i jo no la tinc, i aquí s'haurà acabat el tema. En un procediment de mediació tu aprendràs a entendre quin és el meu punt de vista i jo m'aproximaré a quin és el teu, no? Per tant, segurament arribarem a un acord en el que els dos guanyarem i els dos haurem de cedir també, no? Però sembla com fins i tot més just i equilibrat que altres vies de resolució de conflictes. També és veritat que la mediació crec que té un hàndicap que, per exemple, no té el jutjat. Si a tu t'arriba una ordre com que has d'anar a un judici en contra meu o jo en contra teu, aniràs i ja està. Al final, la mediació és un procés voluntari.
Per les dues parts.
Per les dues parts, clar. Totes dues parts han de tenir aquesta voluntat de seure plegades i de començar aquest diàleg guiat per la professional de la mediació, que
Correcte.
En aquest cas és l'Adriana.
És a dir, el procediment s'inicia perquè algú pensa que pot ser bo iniciar aquest procediment, però el procediment no pot continuar si la contrapart no accepta el
Exacte.
Procediment.
El procediment és, primer de tot, es fa una sessió informativa en la que s'explica tot el procediment de la mediació. Les parts també expliquen quin és el conflicte que tenen i a partir d'aquesta informació...
Aquesta primera sessió es fa conjuntament o per separat?
Es fa de manera individual.
D'acord.
De manera individual.
És important perquè a vegades el conflicte hi arriba molt tens.
No, a vegades les persones, clar, s'ha de fer tot un treball
abans
de juntar les parts, de fer la sessió o les sessions conjuntes. I en aquesta sessió informativa les parts decideixen si volen continuar o no, si es responsabilitzen també a continuar i a fer canvis i propostes i a obrir-se a aquest procés de construcció, diguem-ne, del diàleg i de l'enteniment.
D'acord. Perquè, i això la regidora ho ha deixat clar, un mediador no és un jutge. És a dir, l'Adrià no està allà per jutjar res, oi? Està per conduir, que és diferent.
Per acompanyar.
Per acompanyar.
Per acompanyar.
Per acompanyar.
Sí,
jo crec que al final
tècniques...
és perquè la comunicació sigui molt més efectiva, no? Entre les dues parts.
Exacte.
D'acord. Aleshores, posem per cas, una persona doncs té qualsevol problema, normalment a casa seva amb un veí. És una de les qüestions més clàssiques,
sí,
no?
L'habitual.
Deuen haver coses que no, però la més clàssica deu ser aquesta. Aleshores, llegeixo, veig, m'assabento que existeix aquesta oficina de mediació, m'adreço a l'oficina i aleshores el que fa l'Adriana és primer parlar amb aquesta persona per entendre el conflicte i després intentar contactar amb, diguem, l'altra persona que és l'altra part del conflicte, sigui perquè fa soroll, sigui perquè em rega les plantes i pel que sigui. Què passa a partir d'aquí?
y a partir de aquí diseña toda la actuación a continuar, bueno, dependent del cas, no? I depenent si la persona vol tenir un contacte i fer una sessió conjunta, si no es treballa a les parts per separat, i s'intenta arribar a un acord total o també poden sorgir acords parcials, no? Que canvien la mirada del conflicte i es transforma una vegada que anem dialogant i posant-nos també en el lloc de l'altra persona, la percepció del conflicte canvia.
D'acord.
I s'arriben, bueno, a acords en diferents parts.
Aquí hi ha una cosa bàsica, que és que cal voluntat, entenc, per part de les dues parts, per poder, doncs, fer un acostament a un punt de vista que en principi no era el teu. I això ja...
Sí, però aquí al final també s'ha de tenir en compte que, a part de que és un procediment molt menys traumàtic que la via judicial, per exemple, no, l'experiència també ens demostra que els conflictes se solucionen en menys temps i que no tenen un cost econòmic per cap de les parts, perquè a més el servei de mediació és un servei totalment gratuït. Com deia l'Adriana, crec que al final els acords són més satisfactoris, siguin totals o siguin parcials. Al final, com a mínim, hi ha hagut un exercici per intentar entendre, no?, què és el que està vivint o com se sent l'altra persona amb la que pots estar en conflicte. I el que per mi és molt important també, que crec que és un servei que el que fa és enfortir els lligams, no?, perquè també estic segura que s'ha donat el cas, no?, de dues persones que no s'entenien i han sortit d'allà amb un acord total, i això enforteix els lligams, en comptes de separar molt més a les persones, no? Llavors vull dir que té molts més punts a favor que no només la resolució de conflicte en si, sinó que després, doncs, això, la satisfacció, no?, de les pròpies persones que participen del servei.
Clar, perquè, Adriana, encara que el conflicte des de fora pugui semblar molt menor, entenc que moltes vegades les persones se'l fan molt seu i el porten molt endins. Per tant, diguem, a intentar que afluixin els seus punts de vista ja deu ser una feinada moltes vegades, no?
Bueno, que afluixin, que puguin explicar i que puguin escoltar a l'altra persona.
Sí, explicar sempre és fàcil, escoltar és més complicat,
sí,
no?
Sí, bueno, quan parlem d'interessos de les persones, de les seves necessitats, i d'escoltar també què és el que li passa a l'altra persona. I a vegades coneixen, no?, a un veí o una veïna que tenim una idea preconcebuda, no?, de què està passant, i quan escoltem i quan obrim aquest espai, apareixen altres possibilitats, no?
Quan dura un procés de mediació?
Procés depèn del cas, depèn del cas. Pot durar un parell, tres sessions o més, o moltes més.
D'acord.
Depèn del cas, depèn de la situació.
I jo, si em deixes, Joan, m'agradaria també dir que, per, clar, com diuen les xifres, no, del resultat del servei d'aquest any, el servei de mediació el fan servir com una franja d'edat molt concreta, si no em falla la memòria, era dels 31 fins als 65, una cosa així.
Això no va preguntar-ho, també, però sí.
Clar, llavors és una franja com molt específica, no? I ara em permetràs la falca, perquè... Clar, pensant en aquestes xifres, des del servei es va pensar com podem arribar també a altres persones d'altres edats que no fan ús d'aquest servei habitualment, no? De fet, ahir, que era 21 de gener, se celebrava el dia de la mediació, el Dia Europeu de la Mediació, i llavors, entorn a aquesta efemèride, doncs, hem preparat també algunes activitats específiques, per exemple, per persones usuàries del SIS, també una activitat per gent gran, i tenim un espai també sobre mediació aquí a la biblioteca amb diferents llibres i materials sobre mediació i resolució de conflictes. I després, el dia 8 de febrer, farem també un taller educatiu, és un taller familiar adreçat a nens, a veure si dic bé el títol, era Lleó, Cargol i Dofí, sí? I s'adreça, doncs, a infants, per ensenyar-los també a poder resoldre conflictes i entendre què és la mediació. Perquè al final jo crec que un altre dels valors que té aquest servei és que realment aprens que hi ha una forma de resoldre els conflictes que no sigui a partir doncs, d'un confrontament negatiu, no? Sinó d'intentar donar-li una volta perquè sigui una miqueta més positiu. Llavors, volia només dir que farem aquestes tres activitats que... Anirem comunicant-ho també per xarxes i que les persones que estiguin interessades en participar doncs, que ens trobaran allà i que estem segurs que podran aprendre i que tindran més eines que els hi serviran després també a nivell personal.
Perquè, doncs això, anava a preguntar això per la franja d'edat, és a dir, gent, diguem, adulta, és la que més utilitza, però no jubilada. Al servei, no?
Bueno, que també,
que també
la
sí.
Majoria de persones que utilitzen els serveis estan en la franja de 31-64 anys, però també hi ha un percentatge de més de 65 anys.
D'acord. Tot i que, clar, aquestes metodologies que són més innovadores, doncs a la gent més gran potser també una miqueta a vegades se li escapen fins si no se'ls hi explica exactament doncs com funciona. Com es pren la gent, a partir del desconeixement inicial del que és una mediació, un procés així? És a dir, escolti, miri, vostè, jo sé que vostè pensa que té raó, però ha d'obrir els ulls cap a l'altre. Com s'ho pren la gent en general, això?
Bueno, les persones quan fan una consulta és perquè tenen intenció
sí,
de solucionar.
Sí, però clar, hi ha el consultat, però hi ha l'altra part, també.
Ajá. Bueno, jo crec que és una manera i en general la gent està oberta a participar del procés. Per això del tema de solucionar-ho en menys temps és un gratuït, és diferent que sigui un procés judicial i en general la gent està oberta a participar i és un espai que és confidencial. O sigui que el que es tracta ja no és públic, no es transmet d'una part a l'altra, sinó és a la sessió conjunta, o sigui que és un espai de confiança.
No sé si t'has trobat en situacions tenses.
Quina pregunta.
Sí.
La comunicació i la vida, el dia a dia, sempre porten tensions.
D'acord.
Però és un espai en què es dona prioritat
no, no, no,
al respecte.
No preguntaré específicament,
no, no.
Però,
és molt important posar sobre la taula el respecte. El respecte, l'escolta, això és que sigui un espai segur.
Això és com la vida, no?
Sí, però és l'enquadre, diguem-ne, sí. És això, és important que estigui present, no? A les converses, a les trobades, aquest respecte.
Però clar, llavors la possibilitat de la resolució d'aquest conflicte a través de la mediació també moltes vegades pot dependre molt del tarannà de cadascú, és a dir, si una persona doncs, és més oberta a escoltar, és més fàcil resoldre un conflicte en el que estigui implicada que una persona que tots en coneixem que allò que tingui la seva idea i que d'aquí no surti i al final doncs clar, la tasca de la mediadora també és intentar...
Sí, aquesta és la tasca de la persona mediadora. Les eines que utilitza, com les utilitza, això és la tasca mediadora, no? De com reconduir a vegades
d'acord.
Moltes d'aquestes situacions.
I clar, deu haver situacions bastant més complexes, no tant per la situació en si, sinó pel tarannà de les persones que acudeixen al servei.
Sí. És així. Però bueno, també implica autoconeixement, no? De la persona mediadora, de poder diferenciar i mantenir aquesta visió d'acompanyament i d'ajuda en aquest procés.
Precisament per aquestes dificultats, no? Una mica doncs, aquesta aposta també del servei per intentar arribar doncs, a la franja infantil amb aquest teatre educatiu, amb una franja adolescent també molt concreta a través dels usuaris del CIS i a la gent major de 65 anys o al voltar l'entorn, no? amb aquesta formació també, perquè creiem això, no? Que més enllà de que tu tinguis aquest conflicte o no, les eines de les que et dota la mediació són útils en el teu dia a dia, no?
L'Adriana abans ha fet referència a conflictes escolars, és a dir, Hi ha menors d'edat també participant, diguem, en processos de mediació? Pregunto, eh?
La idea és apropar la mediació i el servei de mediació a les institucions. Uh-huh.
I per tant, doncs, es pot donar el cas d'un conflicte que hi hagi en una escola o en un institut, més en un institut entenc que en una escola, perquè l'escola ja, diguem, ja tenen altres formes, que també pugui resoldre's a partir d'un procés de mediació.
Sí, bueno, també estan les persones tècniques, no?, dins de les institucions.
Dels centres, correcte.
Dels centres, però és un acompanyament i un treball de tot això que estàs parlant que té a veure amb la prevenció.
D'acord.
De totes formes, crec que també és important entendre què pot resoldre i què no pot resoldre la mediació, no?
A veure, expliquem-ho.
Mira, per exemple, doncs, temes de convivència veïnal, que dèiem, no?, de temes de relacions personals, també de convivència amb animals domèstics, per exemple, no? Doncs el veí que té un gos que no para de bordar en tot el dia, doncs això també segurament es podria tractar des del punt de la mediació, però, per exemple, la mediació no intervé, per exemple, en conflictes de separació o de divorci.
Clar, perquè aquí això ja està pautadíssim.
Mm-hmm. En conflictes en els que l'Ajuntament n'és part.
Clar, perquè aquí seria art i part.
Exacte. Mercantils o de consum, en procediments judicials que ja estan oberts o en temes de violència de gènere, no? Perquè entendem també que al final són una sèrie de conflictes que ja tenen, com tu deies, unes vies molt pautades i els seus protocols d'actuació. Però la resta de temes, si pot haver-hi un acord, entenc que pot haver-hi una mediació.
A veure, li demanarem ara un exercici. O sigui, no ha de revelar res, evidentment, però a l'Adriana li demanarem un petit exercici. I és... clar, ara, per exemple, la regidora ens ha fet referència al tema d'un gos, un gos que borda. Com es resol un conflicte amb un gos que borda? És a dir, fem una hipòtesi, eh? O sigui, jo estic cansat, no puc dormir perquè resulta que el gos del veí no para de bordar. Jo l'he dit amb el veí, el veí no em vol fer cas perquè diu que és un gos que és extraordinari, que no... I jo vaig al procediment de mediació. Evidentment, jo explicaré el meu problema, es cridarà, evidentment, a l'altra persona, i l'altra persona, si voluntàriament vol, doncs accedirà, i també doncs dirà que el seu gos i que el raro és el veí que diu que perquè, clar, anava a dir... Com resolem aquest problema? És a dir, al final és una qüestió de percepcions. I el meu gos és el millor del món, però el gos del veí no para de bordar. Aleshores, com podem trobar aquest punt mig perquè ells mateixos trobin una solució de convivència que sigui satisfactòria pels dos?
Bueno, més que res, que jo no sé què és el que pensa cadascuna de les persones, no? Els veïns, o sigui, la curiositat és el primer de tot, no? De veure què és el que està passant. I a partir d'allà, quan s'escolten, comencen amb el temps i amb el procés a posar sobre la taula les possibilitats. Pot ser que aquella persona treballa de nit i per això està el gos sol, se m'acudeix, eh? I el veí o la veïna no sabia això, no? O quines, no? És buscar, anar buscant alternatives sempre que siguin viables per les persones.
Sempre pot haver algun element que les parts desconeixien mútuament que ens pot servir.
Sí, i a vegades filant una mica més prim apareixen unes altres coses que no tenen a veure pròpiament amb el gos.
D'acord.
Que això es treballa també al procés. I bueno, incidint en totes aquestes situacions que deriven del gos que borda per la nit, se recondueix el procés.
I això passa amb
no
tot,
sé si
eh?
M'he explicat,
sí, sí, sí. Sí, és a dir, al final s'ha d'anar buscant anava a dir, aquell element que estava ocult als ulls de tots, i que...
Jo, per mi, l'Adriana és com una constructora de puzzles, una mica, no? Ella, de sobte, li ve un conflicte, parla amb una altra part, té un munt de peces a sobre de la taula, i aquí està també, doncs, la seva habilitat i la seva professionalitat, no?, per anar veient de quins fils pot anar tirant i com pot anar construint amb totes aquestes peces un puzzle en el que després les dues parts es vegin reflectides, no?, una
mica. Perquè tornant a l'exemple del gos, clar, el veí que li molesta el gos, la solució és posar-li un morrió, i el veí que té el gos, la solució és que l'altre es posi taps a les orelles.
No,
i clar, això no és una solució.
No sabem, hem d'estar oberts a escoltar les solucions que les parts puguin proposar.
I al final es tracta de trobar un punt mig, que no és sempre fàcil, i no sé si sempre deu existir aquest punt mig.
És que és el que et deia, a vegades no hi ha una solució final, sinó que és tot un procés, i buscar acords parcials també és important, no?, per al dia a dia, i perquè sigui equilibrat també el procés i que sigui just per les dues parts.
Jo penso que, a més, l'Adriana no és qui diu doncs la solució passarà per aquí, no? Jo penso que és a través, que segurament pot incidir, no?, però al final fins i tot són les mateixes parts, no?, les que et van donant les pistes de quina ha de ser la resolució d'aquest conflicte.
Jo només acompanyo i ajudo a que la comunicació
això flueixi. Però això no treu que deu haver casos que deus veure, ostres, això és claríssim. Una altra cosa, que tu vegis amb la percepció, però que evidentment no hi pots intervenir obertament, perquè llavors sí que seria posicionar-te, cosa que en principi un mediador no s'ha de posicionar.
No, ni en principi ni en final.
Ni en final, exacte, queda claríssim.
En cap moment del procés, eh?
Però clar, probablement deu haver casos que són més complexes i deuen haver casos que deuen ser cartesians, que dius, ostres, és que això és claríssim, que va per aquí, però igualment, tant en uns com els altres, anava a dir, la tasca de la mediació és la mateixa, és a dir, és veure-ho, intentar des de fora que siguin les parts les que busquin una solució. I això no és sempre fàcil.
No, això depèn de les habilitats de la persona mediadora i de les eines que utilitza en un cas o en un altre, en una situació o en una altra situació.
Entenc també que hi ha com una contenció personal quan estàs executant la teva feina professional, no? Al final tu segurament tindràs el teu punt de vista també del conflicte, però aquí és on tu has d'establir el límit precisament per no interferir negativament i ajudar a conduir bé tota aquesta comunicació.
Clar, perquè sigui també duradero.
D'acord. Què passa quan no es pot resoldre el conflicte?
Si no es pot resoldre el conflicte, tanquem el procés i hem provat aquesta via.
D'acord.
Hem provat aquesta via, que és oberta, és gratuïta i és...
Ho dic perquè
segura.
Hi ha un 2% de casos, que entenc que deu ser un cas, perquè de 49 casos un 2% és un cas. Queda clar?
Segurament.
Hi ha un cas que no hi ha hagut manera humana de que s'arribi ni a una resolució parcial de la situació.
Pot ser que en aquell moment no sigui el moment de treballar en aquest cas, però el fet de parlar, el fet d'escoltar l'altra persona...
Sempre hi ha un benefici.
Hi ha un benefici perquè hi ha un moviment respecte al que pensava d'aquella situació, i pot ser que ara no sigui el moment de resoldre aquest cas, però en un altre moment sí.
Estem acostumats o estem formats per en aquesta societat que ara tenim, que es basa més en el conflicte que en la solució, per escoltar l'altre, en un moment que generalment la informació que ens arriba des dels mitjans, des de tot, és una informació de confrontació, de conflicte continu. Aleshores, som prou capaços d'acceptar la possibilitat d'eines que precisament van en contra del que estem veient cada dia? No sé si m'he explicat.
Sí, no sé si van en contra, però som capaços. La nostra via fonamental de relacionar-nos amb l'altra persona és amb la conversa i amb l'escolta.
Però s'escolta menys avui, oi? Que fa un temps. No escoltem menys?
Jo personalment, com a percepció, sí, sense aplicar-ho en sí, un àmbit no professional, et diria que penso que sí, que ens costa més escoltar-nos, no? Estem cada cop en una societat potser més individualitzada, no? En el que l'entorn de casa meva és el tresor, i tot el que passa fora, si interfereix al meu tresor, ja m'està fent mal, no? Llavors,
per això li preguntava a l'especialista si amb el temps cada cop ens tornem doncs més reacis, més reactius contra un procediment que impliqui aquesta comunicació. I això ja és percepció que, professional.
Sí,
eh? No...
és percepció professional el que quan es donen els espais per parlar i per estar amb gent, funcionen.
D'acord.
Funcionen. O sigui, que ara ha canviat la manera de comunicar-nos, és real.
Per tant, no utilitzem.
Però quan hi ha un espai, la gent li agrada parlar amb els altres i estar en contacte físic, directe, no? Amb la persona, no a través d'una pantalla o una altra, no? I són espais que funcionen i que...
D'acord, és a dir, tenim una percepció que és la que ens ve des del que consumim, des de les xarxes, des dels mitjans, des de tot, que després és contradictòria quan tenim la possibilitat d'establir aquest contacte que ens pot ajudar a resoldre conflictes. Per tant, estem en una societat de la controvèrsia quan la mediació precisament va en contra d'aquesta pròpia controvèrsia. A veure, més que res...
Sí, però aquesta reflexió que fas també és interessant, no? Veure que el servei de mediació, jo crec que és un servei que en molt poc temps s'ha consolidat i realment la gent el té al cap, no? En el moment de resoldre els seus conflictes. Uh-huh. De fet, moltes vegades quan parlo amb entitats, no? A través de la regidoria de tradicions i festes, ofereixo aquest servei de mediació a les associacions de veïns també, i tothom ho veu d'una forma molt, molt positiva, perquè és que al final també és intentar trobar la via més fàcil per arribar al mateix objectiu, no? I si jo tinc un espai segur en un servei que és gratuït, que em dona aquesta possibilitat d'aproximar-me a la persona amb la que estic confrontada i podem arribar a un acord en el que les dues donem i les dues cedim, és molt més fàcil que el que dèiem, no? Doncs haver d'anar a un jutjat de pau o a un jutjat per arribar al mateix punt de resolució del conflicte, no? Llavors jo crec que és un servei que cada vegada està com més integrat en la memòria ciutadana, no? Uh-huh. I crec que realment està funcionant molt bé i que s'ha de valorar molt positivament.
D'on ve la gent al servei? Com s'adreça la gent al servei? És a dir, les vies de contacte ja les sabem, però com la gent ha tingut aquest coneixement? Coneix algú que li hagi anat o que li hagin resolt el conflicte? Hi ha boca a orella?
Sí, hi ha diferents vies. La via directa, sí, per coneixement o per recomanació o perquè de boca a orella, no? Que deies. També per derivació interna, derivació de servei social, de servei d'orientació jurídica, de la policia municipal. Hi ha diferents vies d'accés al servei, però una important és la via directa, que és una mica, bueno, el que estem fent ara, donar a conèixer a la ciutadania el que fem, perquè és un espai que el que dèiem és obert a tothom.
I ara ja li demanarem a l'Adriana, ja que anant acabant, eh? Però com a mínim, ja que estem aquí apretant... A veure, sense donar detalls, si pot ser, evidentment ha de ser perquè els processos de mediació són confidencials i per tant detalls no en podem donar, però quina és la cosa més estranya, que el conflicte més estrany amb el que t'has trobat, o si n'hi ha, o tots són molt casolans?
No, són molt casolans.
D'acord,
són
no?
Molt casolans.
I és una resposta, no, és una resposta que dius, ostres, això...
És que tampoc és una manera de posar un judici que
no.
una situació que per a una persona cada conflicte és important.
Que aquí és on anava, és a dir, que una cosa que a tots ens pot semblar una bestiesa,
sí,
per algú és l'eix de la seva vida.
Exacte, exacte. Mm-hmm. I jo no sóc qui per dir-li a aquesta persona si això és real, és exagerat o no. I això és el respecte també.
Però en qualsevol cas, qualsevol persona que doncs tingui aquesta necessitat de resoldre un conflicte que cregui que li està provocant una altra persona del seu entorn relativament proper, sigui veí, sigui familiar, sigui el que sigui, i que no entri dintre d'aquests paràmetres que abans ens comentava la regidora, és a dir, coses de violència de gènere, separacions, conflictes que ja estiguin a la via judicial, això ja va per altres, per altres casos, té aquesta oportunitat, aquesta opció, que és adreçar-se al Servei de Mediació de l'Ajuntament de Sitges. Quan està oberta l'oficina, que no ho hem comentat?
Està oberta dimecres i divendres de 9 a 2 i de 3 a 8.
D'acord, és a dir, dimecres i divendres, matí i tarda.
Matí i tarda.
D'acord, amb la possibilitat doncs, de conversar amb l'Adriana, de plantejar-li el cas, i en qualsevol cas, si algú té algun dubte sobre si un cas és pertinent o no per ser analitzat des de l'oficina de mediació, doncs també té el correu electrònic molt fàcil, ja ho hem dit, mediació@sitges.cat, o si no també doncs el telèfon de contacte que també apareix a la web de l'Ajuntament. Necessita cita prèvia, Adriana, al servei?
Bueno, primer les persones posen en contacte i jo els dono la cita.
La cita perquè puguin tenir anar i començar.
No és un, tranquil·lament.
I una cosa molt important, que l'hem dit al principi, no és un judici. És a dir, aquí la mediadora, encara que tingui l'opinió pròpia, no l'expressarà.
No,
perquè no és el seu paper, no, simplement ha d'acompanyar i aleshores buscar la fórmula perquè entre les parts puguin arribar a una solució, perquè estic segur que l'Adriana sentia més de... però oi que tinc raó? Doncs això, no està per donar la raó la mediadora, perquè per això és una mediadora, no és una jutge. El servei de mediació que, com dèiem, resol favorablement el 71% dels casos que se li han presentat, 35 dels 49 casos ha aconseguit aquest 2024 tancar amb un acord, i a més, molt per sobre dels 27% dels casos que han desistit sense finalitzar el procés de mediació. Això també t'ho volem preguntar, Adriana, què és aquest desistiment? És a dir, que no és que no hi hagi acord, sinó que es decideix no continuar endavant? O com...
Sí, pot ser que la persona decideix no continuar amb el procés.
Una de les persones...
Sí, és a dir, clar, és la voluntarietat és la base de...
És a dir, encara que una de les persones digui no, jo sí que vull, sí. Però si l'altra diu no, jo em retiro del procediment. Si no hi ha acord entre els dos, no hi ha acord.
No és el moment d'aquesta situació.
Que això és una cosa important. No vol dir que un problema no tingui solució, sinó que a vegades no és el moment adequat per arribar a la solució.
Treballem amb les diferents vies, amb les diferents alternatives, però potser la persona en aquell moment no estigui preparada.
Qualsevol cas, és això. 7 de cada 10 sí que arriben a un acord, i ens hem de quedar amb aquesta xifra. Per tant, doncs, en principi hi ha una certa, no diré garantia, però sí una certa possibilitat que es pugui resoldre un conflicte que potser ens neguiteja molt, acudint al servei de mediació, un servei que, com ens deia la Eva, gratuït,
segur, confidencial,
i per tant doncs, amb tota la garantia. N'hem pogut parlar l'endemà del Dia Mundial, oi?
El Dia Europeu de la Mediació.
Europeu, sí. No Mundial, no, sí. Europeu. Sí, perquè el Mundial, em sembla que la Mediació Mundial
també té feina per endavant.
Exacte, sí. Una estoneta. Com dèiem, amb la... Vull dir bé, Adriana Manzione.
Sí, exacte.
I amb la Eva Martín, amb la regidora de Participació, Govern Obert i Transparència de l'Ajuntament de Sitges. Moltíssimes gràcies a totes dues.
Gràcies a vosaltres, gràcies. Bon dia.